És hora de parlar de neuropsicologia, de parlar del caparró i de les emocions dels nostres fills i filles, dels més petits de la casa, i ho fem com sempre amb la Mireia Serra. Ella és neuropsicopedagoga i també és la psicopedagoga del Petit Plançó. Mireia, benvinguda.
Gràcies, Neus.
Estàvem parlant la setmana passada, vam comentar el tema de la immediatesa en la que viuen els nens i a partir d'aquí vam anar derivant en diverses qüestions, amb que sempre ens agrada allò que té l'altre, que a vegades sentim gelosia, no? I vam dir, bé, això ens donaria per un capítol a part.
Exacte.
Perquè una cosa és la conducta que veiem, no? Mm-hmm. Però que darrere aquesta conducta a vegades hi ha altres coses que potser no acabem de conèixer,
i tant,
no?
I tant que sí.
Amb el tema de la gelosia, per començar amb un, però hi ha moltes coses... Què s'hi amaga una mica sota?
Clar, una mica el que vam encetar, Neus, l'altre dia, no? És que la gelosia no deixa de ser una conducta, és com la punta de l'iceberg, no? És allò, el que es veu, no? Però què hi ha aquí sota? Clar. Què és el que fa que generi aquesta conducta, no? Llavors, de vegades posem aquelles etiquetes, aquest nen és gelós, aquest nen és així, però és que aquest nen no és així, és aquest nen hi ha una emoció aquí darrere que hi ha amagada, o una vivència o una creença, fins i tot, de vegades, no? De vegades, pel que hem viscut, o perquè doncs, la sensibilitat de cada persona és diferent, no? I llavors aquí aquestes emocions ens generen, no? aquest tipus de conductes.
Clar, clar, entenc que és la manera que en aquell moment saben gestionar-les, no?
Exacte.
Així,
exacte.
I es pot aprendre, Mireia, perquè a vegades hi ha emocions que se senten molt intensament,
sí,
no?
Sí,
I costen, sobretot quan ets més petit.
Sí, sí.
Es pot gestionar d'alguna altra manera?
Totalment, totalment, eh? De fet, és un aprenentatge a la gestió de les emocions. Ningú neix sabent gestionar emocions, no? De fet, si als adults ens costa, imagina't un infant, no? És normal. Llavors, aquí hi ha diferents aspectes. Primer, el que he dit, hi ha un tema de sensibilitat i hi ha persones que, és veritat, tots d'entrada som sensibles, però hi ha persones que en som més que d'altres, no? Llavors, aquesta sensibilitat de vegades ens juga males passades, no? Jo sempre dic que la sensibilitat és molt bona, però quan no la sabem gestionar, doncs, bueno, no, captem molt i de vegades interpretem com en funció de les nostres creences, no? O, ostres, mira, doncs ara, amb això que dèiem de la gelosia, veig que els papes li fan un petó al meu germà, i per què a mi no me'l fan, no? I llavors, nosaltres hi posem paraules i llavors això ens genera un malestar i aquest malestar acaba derivant en una conducta que pot ser una conducta de pico al meu germà. I no és que tingui mania al meu germà o no estimi el meu germà, sinó que és la conducta que em genera aquest malestar que jo sento.
L'he de treure d'alguna manera, no?
Exacte, exacte. No? Que de vegades nosaltres intentem posar els adults, no? Quan veiem una conducta, intentem justificar el perquè d'aquesta conducta. No? I a mi hi ha una cosa que m'ha ajudat moltíssim, que és no entendre aquestes conductes en contra de l'altre, sinó que les conductes són... per protegir-me a mi mateix, no? Llavors, sí que és veritat que aquesta protecció no la fem bé moltes vegades, perquè llavors aquí és la mala gestió, no? Evidentment, picar no és una bona gestió emocional, però sí que és en aquell moment el que sap fer el nen.
Clar.
No? Llavors, és important poder-lo ajudar, poder ajudar a com fer-ho d'una altra manera, però també canviar aquestes creences primer, no? Una mica de dir, ostres, quan un nen sent gelosia, què podem fer, no? Llavors, jo aquí hi ha una cosa que en algun programa n'hem parlat, però per mi hi ha una cosa que ajuda moltíssim, és un tema de poder dedicar minuts de qualitat a aquell nen, no?
A
la criatura, no? De dir, ostres, poder dedicar estones exclusives per ell, perquè quan hi ha gelos no és una manera de que el nen té de manifestar-nos que ell, ara jo poso paraules amb una cosa que ell no sap posar, no? Però que és, no em sento prou estimat, i que no és així, és perquè nosaltres ens els estimem incondicionalment, els nostres fills, els nostres nets, però ells ho senten d'aquesta manera, no? Llavors és diferent el que és amb el que ells senten, no? I llavors poder dedicar minuts de qualitat exclusius, no? Que ja ho fem, eh? Però sí que quan un nen ens està manifestant això, doncs algú ens està demanant, doncs escoltem-lo, no? Ostres, què te passa? I com estàs? Ostres, potser aquests dies jo he estat molt ocupat, o he tingut feina, o he estat per altres coses i no m'hi he fixat. Va, què et sembla si busquem una estona per tu i per mi, que puguem jugar, que puguem parlar, no? Una estona setmanal, una cada dia, si pogués ser, però, bueno, no? Una mica...
Dintre de les possibilitats.
Exacte.
Sí. Clar, ara deies això d'aquesta sensibilitat, no? Moltes vegades és que és molt sentit.
Sí.
No? Aquesta frase la diem, és que ets molt sentit.
Sí.
Però, clar, rebre aquest ets molt sentit i ho acabem aquí, sempre s'hi pot mirar alguna altra cosa,
sí.
No?
I de vegades alerta quan diem aquestes coses, quan estem com minimitzant allò que sent el nen, no? És que tu ets molt sentit o és que ets un exagerat, no? Llavors estem desvaluant allò que està sentint aquell nen i per ell aquell moment allò és molt important i realment és un malestar. Llavors poder-nos ajupir, poder estar allà al seu costat i poder dir, ostres, va, què passa? Que ells mateixos no ens sabran dir el que li passa, ells no en saben dir en paraules. No, és que en aquests moments tinc una autoestima molt baixa, no? Això no ens ho sabran explicar. Però sí que si nosaltres podem interpretar, no, ens podem posar aquelles ulleres de dir per què està fent això ara, que és el més important, de dir, ostres, va, no m'està atacant a mi, sinó que algun malestar hi ha dintre seu. I podem intentar entendre què és el que li passa a ella i dir, ostres, mira, ja t'entenc el que està passant i a mi fins i tot alguna vegada també m'ha passat, no? I poder-li explicar com ens sentim nosaltres i poder compartir aquest moment, això ja són minuts de qualitat.
Clar. I ara estava pensant també, Mireia, quan, que també és molt típica aquesta frase, no, deixa'l perquè està cridant l'atenció.
Sí.
No?
Sí.
Quan llavors hi ha conductes, ara tu abans ens posaves l'exemple, no, mira, pica el germà, però llavors hi ha qui es porta malament, o desafia totes les ordres, o fa aquella cosa que sap, no? que farà enfadar els pares, però ho fa, no? I llavors, a vegades, aquesta cosa de dir, bueno, mira, està cridant l'atenció, i deixar-ho aquí tampoc hauríem d'entrar, perquè darrere d'aquesta conducta torna a haver-hi una altra cosa, no?
Jo entenc que això és difícil, Neus? Perquè sí que és veritat que hi ha un punt, no?, que de vegades aquest cridar l'atenció, quan saben que fent això ens criden massa l'atenció, és un peix que es mossega la cua, no? Perquè el nen acaba aprenent que fent aquella conducta té el pare o la mare allà, encara que sigui de mala manera, encara que sigui amb crits, però ens té allà. No? Llavors sí que entenc que és complicat, no? Però sí que és això, no? Trobar aquest punt mig, a dir, m'està cridant l'atenció, però com m'hi poso jo? No? Com m'hi poso jo al seu costat? Perquè si jo m'hi poso amb crits, tampoc l'estic ajudant. No? Llavors, què podríem verbalitzar-nos? Li podríem dir, ostres, entenc que això que t'ha passat t'ha fet enfadar molt, perquè per això has reaccionat d'aquesta manera. Mira, t'entenc, però, clar, ha sigut una bona solució? Doncs com ho podríem fer d'una altra manera? No, és que... I llavors fem que generi un diàleg, no? I estem buscant que ell també, en altres ocasions, pugui generar aquest diàleg intern, no? Estem ajudant en aquesta gestió emocional. Llavors, per això dic, no és tant el què fem, sinó el com ho fem, no? Que no caure en la seva trampa, de dir, no, tu em crides l'atenció i vinc aquí, però vinc escridassant, o ara no et parlo, tampoc és això, perquè llavors acabem fent un xantatge emocional, no? Però és... Tu em tens i jo estic aquí per ajudar-te sempre, però va, com ho podem fer, no? I primer verbalitzem el com es deu haver sentit, que l'entenem, que nosaltres estem per ajudar-lo, però si ells continuen amb la conducta, dir, mira, fem una cosa, parem un moment, tots dos, mira, ens anem a refrescar, si vols sortir un moment, i quan estiguem una mica més calmats, en tornem a parlar. Val. Això sí que podem deixar aquest espai per poder, per descarregar, per estar millor, però ja t'ho dic, és la manera com ho fem, si no...
Clar, sí. Perquè ara pensava també que, i això es passa a vegades fins i tot amb nadons petits, no? Sí. Que diu, és que ho fa expressament per... Sí. Entenc que hi ha conductes que per maduració,
totalment.
No? Potser no hi ha tant aquesta capacitat, no?
No, totalment. Un nen petit no ens sap explicar en paraules el que li està passant, no? Ell sent un malestar i la seva manera de manifestar-ho, doncs, és amb plor, amb una rabieta, picant, totes aquestes conductes que, clar, amb ulls d'un adult no són normals, però és que ells no tenen una altra manera per poder-nos explicar. Que amb això no estic justificant la conducta, no estic dient que sigui normal, però sí que nosaltres els hem d'ajudar primer de tot entendre'ls i que ells se sentin entesos i després a poder-ho fer d'una altra manera, no? A canviar, a dir, ostres, quan nosaltres ens sentim d'aquesta manera, va, doncs busquem una altra manera per poder-ho solucionar. Quan torni a passar, què podríem fer?
Com, a quines edats, més o menys, Mireia, aquest tema de les emocions els podem començar, bueno, començar a treballar, els treballem des de sempre, no? Però a vegades els adults tenim molta tendència que hi posem paraules a tot, no?
Sí.
Perquè, bueno, és la manera que nosaltres ens comuniquem i que gestionem les coses, millor o pitjor.
Sí.
I a vegades tens el dubte de dir, no sé si a aquesta edat certs discursos serveixen de massa cosa.
No. De fet, mira, a partir dels dos anys comencen les rabietes, fins i tot alguna vegada abans, eh? Però a partir dels 2 anys és quan, clar, el nen de 2 anys parla ben poc.
Clar.
No? I llavors aquí comencen aquelles rabietes al supermercat, quan anem cap aquí, cap allà... Bueno, llavors aquí, de vegades és simplement el gest, no? Ens podem ajupir i podem abraçar, perquè què ens està demanant el nen quan fa una rabieta? Una abraçada, un petó, o un tranquil estic aquí. Per un costat, l'entenem. Però per l'altre, Neus, és molt important el límit. I jo ja ho posaria des d'aquí, a partir d'aquests 2 anys, eh? De dir, no calen tantes paraules, però ja els nostres actes tenen conseqüències, i el nen això ho ha de començar a veure a partir d'aquesta edat, a partir de que comença a caminar, de que comença a fer, de que comença a fer actes, no? que poden tenir conseqüències, no? Quan ja comencen a dependre una mica d'ells mateixos, no? Doncs aquí hi ha d'haver les conseqüències, no? Llavors, doncs, evidentment, si es trenca una joguina, doncs mira, doncs aquella joguina no se'n compra una altra, perquè fins d'aquí molt de temps o fins quan es pugui, no? Per exemple, no? Però que això, de vegades quan jo parlo de conseqüències, no vull dir càstigs, ja em van parlar seu dia, no? Però sí, això, de dir, ostres, quan hi ha diferents actes, diferents situacions, doncs aquestes situacions ens porten unes conseqüències, i no cal donar les grans explicacions de per què llavors els adults, perquè ells tampoc les entenen, sinó de dir, mira, ha passat això, jo t'entenc, t'has enfadat molt, et deus haver enfadat molt que hagis trencat aquesta joguina, però clar, mira, ara la tenim trencada, pensem un altre dia com ho podem fer perquè no ens torni a passar això, perquè segur que et sap greu tenir aquesta joguina trencada, no? Doncs com ho farem un altre dia? Com ho podem solucionar? I busquem, no?, una altra manera per treure aquesta ràbia, per treure aquest malestar.
Clar. També hi ha tot el tema, llavors, ja que estem parlant una mica d'aquesta gestió de les emocions, de quan aquestes conseqüències són dels altres, no? És a dir, aquesta empatia que demanem també, no?, als nens que tinguin per nosaltres, pels altres, etc, que també s'ha d'anar treballant des de petits. Ara estava pensant en un exemple, no?, de dir, quan he fet una cosa que potser a mi no m'afecta, però està afectant els altres, no? Com també fem que se n'adonin de la importància de que si vivim tots junts, perquè, clar, a vegades el nen el que li afecta a ell sí que ho entén ràpidament,
exacte,
no? És fàcil entendre que això, doncs resulta que he fet malbé això, ara no ho tinc. Ui, com que és meu. Però clar, si és una cosa dels altres, o de casa, que poder no és meva, poder, mira, no sé què dir-te, no? Com, o a partir de quan podem també estar treballant el fet de dir, ah, però és que això m'afecta a mi, o al teu pare, o a la teva mare, o als teus avis, o a una altra criatura,
clar,
no?
Clar, fixa't que els nens passen una fase molt egoista, no? Que això que dius, Neus, de que el meu és meu i l'altre, el que passi amb els altres,
a mi
no m'afecta, m'és igual, Això a nivell neurocientífic té una explicació, no? L'empatia, aquesta capacitat de posar-nos al lloc de l'altre, forma part del ventromedial, que està lligat amb el prefrontal, no? I aquest prefrontal, que és la part de la raó, de la justificació, doncs tota aquesta part no es desenvolupa a partir dels 5 anys.
A partir, val la pena tenir-ho en compte, no? Per saber què podem demanar i què no a cada edat,
No, un nen, vaja, és molt difícil, no?, que un nen menor de 5 anys tingui aquesta capacitat de posar-se al lloc de l'altre, no? És això, per això passa en una fase egoista,
perquè el
seu cervell no està preparat encara per posar-se al lloc de l'altre. Que això no vol dir que els puguem anar educant en com se sent l'altre, i tant que sí. Llavors estem desenvolupant també aquest prefrontal, i aquest ventromedial. Però sí, bueno, no? Que un nen tingui la capacitat de dir, ostres, vale, si ara jo faig això, té un efecte amb l'altre, ho podem començar a demanar a partir d'aquests 5 anys.
D'acord. Per tant, és important a l'hora de treballar, perquè a vegades, que ens mirem sempre els nens des dels ulls dels adults,
exacte,
a vegades ens costa situar-nos, no?, en quin punt, on estan les línies, no?, que poder en aquell moment podem demanar o podem fer i les que no.
Sí.
Per tant, parlàvem d'aquesta conducta, que sempre davant d'una conducta, a sota hi ha alguna cosa, bueno, això també ens passa als adults, havíem parlat una mica de la gelosia, d'aquesta sensibilitat, del no dir, mira, és que he sentit, o mira, és que crida l'atenció, i deixar-ho estar. Entenc, Mireia, que quan hi ha altres conductes que potser, bé... Clar, jo no sabria dir-te, perquè un normal, la paraula normal a mi no m'agrada gens, perquè no sé, no hi ha res normal i tot és normal, depèn de com tu miris, però quan veiem conductes o que apareixen de nou, o a vegades, doncs, això, no? Ara penso en això, amb el nen que fa moltes tonteries en un moment determinat, o la criatura que de cop i volta doncs, no parla amb ningú, no vol... Quan ja hem d'estar alerta, entenc, llavors amb això...
I tant, és una manera que té el nen de dir que alguna cosa passa. De vegades no em són ni conscient els adults, De vegades dius, ostres, de cop i volta s'ha posat nerviós, i per què s'ha posat nerviós? Doncs de vegades vas rascant, i resulta que el cosí de la veïna s'ha posat malalt, ell ho ha sentit, i això en ell hi ha afectat, no? Clar. Però no pel cosí de la veïna, sinó perquè llavors això em porta a pensar que a casa també algú es pot posar malalt. Bueno, no? Cada nen hi fa les seves interpretacions, no? Llavors sí, i tant, cada conducta d'aquestes per nosaltres és un alerta. Alguna cosa hi ha que està preocupant aquí. Llavors és important escoltar-los, no? Clar. Perquè de vegades el que diem, la conducta inicial de l'adult és, ostres, què estàs fent? Això és fora de lloc, però home, ara per què et portes d'aquesta manera, no? Ara no toca. Ostres, alerta, ens està demanant ajuda, no? Clar. Llavors, això que diem, acostem-s'hi, ostres, deus estar molt enfadat, o hi ha alguna cosa que et deu preocupar molt que t'hagis hagut de fer això, no? Llavors, va, què pot estar passant? Rasquem i generem el diàleg aquell que diem, no? Busquem, perquè ell no ens ho sap explicar. Llavors, l'hem d'ajudar a poder-hi posar les paraules que ell no pot posar.
Clar. Doncs ho tindrem en compte, evidentment, Mireia, perquè són temes importants i que a vegades ens poden quedar una mica més amagats amb el dia a dia, amb les altres coses, amb condutes que fins i tot acabem com dient, bueno, és així, normalitzem i potser sota, no?
I tant.
Hi ha alguna cosa que val
sempre
la pena treballar.
Sempre.
Mireia, si ens costa acostar-nos-hi perquè, pel que sigui, potser la criatura no ens ho vol explicar, a vegades perquè potser estem nosaltres implicats i pel que sigui no ens vol explicar, que algú altre de l'entorn pugui ajudar, com ho podem fer una miqueta?
Genial. És que moltes vegades, Neus, a nosaltres, no? quan tenim una relació, quan els nens tenen una relació directa amb l'adult que els està preguntant, és difícil, no? A mi moltes vegades...
Me
trobo, no?, que pares em diuen, ostres, Mireia, clar, com és que t'ho explica tu? No és que en tingui més confiança en mi, al contrari, no? És que potser a mi no em coneix tant, no hi veu una implicació directa amb allò que li està passant, i li és més fàcil poder-ho explicar que clar. No amb el que té una implicació directa, no? Llavors, clar. Bueno, poder buscar un adult de confiança en qui ho pugui explicar, o de vegades a partir d'un dibuix, també, els dibuixos són molt útils amb els nens, no?, de dir, ostres, si hi ha alguna cosa que et preocupa i no saps ara com explicar-ho, em vols fer un dibuix, m'ho vols explicar amb un dibuix, o mira, de vegades, i també hi ha l'altra part que alguna vegada ha sortit, de que quan els nens no ens expliquen, en lloc de començar amb l'interrogatori, explica'ls-hi tu. Explica'ls-hi tu què és el que et preocupa a tu. Ostres, mira, a mi em preocupa doncs, el que m'ha passat, perquè això... Explica'ls-hi com et sents, no? I això dona un exemple, no? Aquest és el modelatge, no? Doncs
exacte.
Si jo t'explico, ell també t'explica, no? I vull dir que podem buscar altres recursos perquè no és un problema que no ens expliquin les coses a nosaltres mateixos, no és que no ens tinguin confiança, sinó que és normal perquè segurament hi formem part del procés.
Clar. Sí. Perfecte. Sí. Doncs en prenem nota.
Perfecte.
Mireia Serra, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu.